Cafè de Ràdio Estel.
Benvinguts, amics oients, a una nova edició, del primer cafè de Ràdio Estel, en aquests que són els últims dies de la temporada. Aquest dimarts 29 de juliol, per cert, festa de Santa Marta, en el primer cafè analitzarem la situació a l'est d'Ucraïna, on hi ha un conflicte entre els rebels prorussos i l'exèrcit de la República Exsoviètica. I ens preguntarem què hi passa, sobretot després que un míssil va abatre un avió amb 298 passatgers ara fa gairebé dues setmanes. Serà en un mirador de l'actualitat amb dos ucraïnesos, Andriy Popkov i Maria Shevchenko, i també amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i el periodista Salvador Aragonès. Poc abans de les 9 farem el cafè amb Mercè Lajara i Francina Requesens, que organitzen el recés Convivència per a Joves a Gisclareny, al Berguedà, una trobada oberta que es farà del 22 al 27 d'agost. A partir d'ara i fins a les 9 del matí us acompanyarem el Gerard Campos i el David Armenteros a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció, la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i el Jordi Carretero al control tècnic. Salutacions, tot seguit repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Ignasi Miranda.
Jordi Pujol podria renunciar en les properes hores als seus càrrecs a Convergència Democràtica després d'haver confessat de divendres passat que havia amagat diner negre durant més de 30 anys en un banc d'Andorra. Des dels quadres dirigents de Convergència s'espera que en les properes hores el mateix expresident enviï un comunicat en què expressi i formalitzi aquesta renúncia, almenys al càrrec de president fundador de la formació nacionalista. Gerard Campos, bon dia.
Hola, bon dia. El comunicat podria arribar aquest matí i també podria incloure la renúncia a les assignacions que li pertoquen per haver estat president de la Generalitat, que són una pensió vitalícia, una pensió de viduetat, una oficina i un vehicle de representació amb xofer i el servei de seguretat. Tots els partits de l'oposició han demanat que retirin les prerrogatives a Pujol i l'últim a afegir-s'hi ha estat Esquerra Republicana. El portaveu del govern i membre destacat del partit, Francesc Homs, s'ha limitat a dir que no s'ha de moure fitxa de forma ràpida.
El sindicat d'ultradreta Manos Límpies, mentrestant, ha presentat una denúncia contra l'expresident Jordi Pujol en un jutjat de Barcelona.
L'entitat l'acusa de fins a 7 delictes. Concretament, Manos Límpies ha presentat la denúncia contra Jordi Pujol pels delictes de suborn, malversació de fons, tràfic d'influències, delicte fiscal, falsedat i blanqueig. L'acció judicial també dirigida contra l'esposa del president Marta Ferrusola per còmplice. Entre les diligències que el seu sindicat d'ultradreta sol·licita, hi ha també que se citi a declarar els fills de l'expresident Oriol i Marta.
I un altre nom propi de l'actualitat de les últimes hores és el de Jaume Matas. L'expresident del govern balear i exministre de Medi Ambient ha passat la primera nit a la presó de Segòvia després d'ingressar-hi ahir per complir una pena de 9 mesos per reclusió de tràfic d'influències a què va ser condemnat pel cas Palma Arena.
L'advocada de Matas va confirmar que l'ingrés va tenir lloc quan faltaven 20 minuts per les 5 de la tarda d'ahir a la presó de Segòvia. El govern espanyol li va denegar l'indult i Matas ha decidit recollir el document que l'Audiència de Palma va enviar a l'Audiència Provincial de Madrid sol·licitant que ingressés a presó. L'Audiència de Palma havia rebutjat dos escrits presentats per Matas en els quals sol·licitava no ingressar a presó per aquest cas. Recordem que ha estat condemnat per tràfic d'influències arran dels pagaments irregulars en fons públics al periodista que redactava els seus discursos, Antonio Alemany.
Deixem de banda les notícies relacionades amb la corrupció. En plana política, el president del govern espanyol i el nou líder socialista es van reunir ahir al Palau de la Moncloa per analitzar la relació que poden mantenir davant afers d'estat, sobretot davant la qüestió sobiranista de Catalunya. En la trobada d'ahir entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, que va durar unes 3 hores, tots dos van coincidir que la consulta sobre el futur de Catalunya no es pot celebrar perquè la consideren il·legal.
Malgrat aquesta coincidència, en una roda de premsa posterior a la trobada, Sánchez va explicar que li ha expressat al president espanyol que per afrontar aquest problema territorial és necessària una reforma constitucional. D'altra banda, el secretari general del PSOE va demanar a Rajoy la creació d'un subsidi per aturats amb fills perquè considera que hi ha diners per aquest col·lectiu en els pressupostos generals de l'Estat. El dirigent socialista ha comunicat també a Rajoy el seu rebuig a plantejar ara, quan falten 5 minuts perquè acabi la legislatura, una reforma electoral sobre l'elecció dels alcaldes i li ha demanat que busqui l'acord amb el PSOE i també amb la resta de formacions que es veuran afectades pels canvis.
Això dels 5 minuts per acabar la legislatura, paraules textual, evidentment en sentit figurat. I d'altra banda us expliquem que una Catalunya independent seria viable econòmicament d'acord amb els informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Aquest organisme va dir ahir que havia quantificat amb més de 4.000 milions d'euros al mes el cost inicial d'una independència declarada de forma unilateral, és a dir, no pactada amb Espanya.
Fets els càlculs, però, assegura que Catalunya podria tenir un superàvit anual de 12.000 milions d'euros. El Consell ha analitzat els costos d'una situació no pactada amb l'Estat espanyol durant un període que diu que podria ser de mesos i que defineix com a breu període transitori. La xifra que dona és d'un cost mensual d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros per pagar els funcionaris, les pensions, l'atur i les despeses corrents de la Generalitat.
I marxa enrere del govern espanyol sobre la intenció de fer tributar la majoria d'indemnitzacions per acomiadament. Finalment, només hauran de pagar impostos aquells que rebin una liquidació superior als 180.000 euros, és a dir, en quedaran exempts el 99,9% dels treballadors acomiadats, segons l'executiu.
El ministre Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat que en el text definitiu de la reforma fiscal s'apujarà fins a aquesta quantitat el mínim que queda exempt de tributar. En un primer moment, l'avantprojecte de llei declarava exemptes les indemnitzacions que no superessin els 2.000 euros per any treballat, cosa que deixava lliures de tributació només els salaris inferiors a 20.000 euros anuals. Això equivalia al 79% de les indemnitzacions per acomiadament. La proposta va rebre aviat les crítiques tant dels agents socials com d'altres partits polítics i Montoro es va comprometre a revisar-la.
I Felip VI ha aprovat una sèrie de mesures en favor de la transparència en els comptes de la Casa del Rei. A partir de l'any vinent s'auditaran els comptes de la institució i s'aprovarà un codi de conducta que afectarà la família reial, és a dir, els reis Felip i Letícia, els reis anteriors Joan Carles i Sofia, la princesa d'Astúries i la infanta Sofia. Tots ells només podran participar en activitats institucionals i en cap altra activitat. Els altres membres de la família del rei, com ara les germanes, Helena i Cristina, només podran assistir excepcionalment a actes institucionals quan rebin l'encàrrec exprés del monarca i no percebran cap compensació econòmica. I ara resumim, quan passen 7 minuts i mig de les 8, notícies de l'àmbit internacional. En les últimes hores, Israel ha intensificat els bombardejos sobre la franja de Gaza. La festa del final del Ramadà no ha servit aquesta nit passada per frenar aquestes accions bèl·liques sobre la zona. Més aviat, al contrari, Israel ha augmentat els bombardejos durant aquesta nit passada amb l'objectiu de fer desaparèixer, segons diuen, Hamas.
Entre els objectius d'aquesta nit hi ha la casa del principal líder de Hamas a la franja i l'edifici que allotja diversos mitjans de comunicació. Un coet ha fet impacte de matinada contra la casa del seu líder a la franja, Ismael Haniyeh, tot i que no hi ha tingut víctimes mortals. Poc després hi ha hagut un atac aeri de l'exèrcit israelià contra la seu de la ràdio i la televisió de l'organització islàmica. De moment, el nombre de víctimes s'acosta a les 1.100, una xifra que tot fa pensar que s'incrementarà en les pròximes hores i que, tot i la insistència d'una part de la comunitat internacional i de la ONU per aconseguir un alto el foc, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es nega a acceptar-lo i alerta d'una ofensiva molt més contundent i sagnant.
I l'abatiment d'un míssil de l'avió de Malaysia Airlines a Ucraïna, amb 298 persones a bord, es podria equiparar a un crim de guerra. Ho va afirmar ahir la comissària de l'ONU per als drets humans, Nevi Pillay, que ha explicat que l'incident del 17 de juliol passat va ser una violació del dret internacional. Pillay reclama una investigació completa i independent. Aquest, lligat al conflicte d'Ucraïna amb Rússia, serà el tema avui del Mirador de l'Actualitat a partir d'un quart i mig de nou aproximadament. comencem la crònica esportiva avui amb una altra notícia relacionada amb presumptes fraus fiscals i diners no declarats, que té un nom propi, el de Leo Messi. El jutge segueix les diligències contra el crac del Barça per tres presumptes delictes contra Hisenda.
El jutge rebutja així la pretensió de la Fiscalia d'arxivar la causa contra Leo Messi i mantenir-la només contra el seu pare perquè creu que existeixen indicis suficients per considerar que el futbolista podria haver conegut i consentit la creació i manteniment d'una estructura societat fictícia que tenia com a única finalitat eludir el compliment de les obligacions tributàries derivades dels ingressos generats per l'explotació dels seus drets d'imatge.
Luis Enrique va dirigir ahir el primer entrenament del Barça a Anglaterra amb Claudio Bravo, però sense Alex Song.
Luis Enrique ha dirigit el primer entrenament a St. George's Park amb 25 homes després que Alex Song hagi hagut d'abandonar l'estage per motius familiars.
D'altra banda, l'Espanyol fitxa Álvaro González i Paco Montañés.
El central i l'extrem arriben procedents de Saragossa. Els dos jugadors es converteixen al quart i cinquè reforç d'aquesta temporada després que el conjunt blanquiblau hagi incorporat Arbilla, Caicedo i Salva Sevilla.
L'Atlètic de Madrid, campió de la Lliga Espanyola vigent, fa oficial el fitxatge del francès Antoine Griezmann.
El francès, provinent de la Reial Societat, passarà la revisió mèdica en les pròximes hores i s'incorporarà a la disciplina de l'Atlètic de Madrid de Simeone.
I un apunt de bàsquet, Damon Mallett torna al Fiat Juventud.
El base nord-americà del Gran Joventut del 2008, que va guanyar la Copa del Rei i la OLEP Cup, torna ara a Badalona amb 36 anys.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Com a notícia curiosa, tenim avui, Gerard, un apunt meteorològic, i és que estem a punt de tancar el mes de juliol més fred dels últims 20 anys.
Quan falten només dos dies per acabar el mes de juliol, ja podem afirmar que ha estat un mes atípic pel que fa a la meteorologia. A Barcelona, la primera desena de mes va ser la més fresca des del 1992. A l'Observatori Fabra s'ha registrat la temperatura mitjana d'aquest període i es va situar uns 3 graus i mig per sota de la de l'any passat. Des de mitjans de mes fins al cap de setmana passat, el canvi de temps va portar temperatures més pròpies per a aquestes dates, uns valors que han contribuït a compensar parcialment els registres baixos de principis de mes. Tot i això, amb les pluges de les últimes hores, el panorama ha tornat a canviar i ens ha deixat un final de mes amb un ambient més fresc.
Doncs bé, a veure si l'agost fa un temps més estable, en tot cas, pels qui fan vacances, que segur que són la majoria dels qui ens escolten, els anirà molt bé. I ara, la notícia cultural. Perdo la por, però em tremola... Parlem del gastromusical, on se sentirà aquesta cançó que ara escoltem. El gastromusical comença demà amb un nou format.
La 8a edició del festival concentrarà la seva programació en 6 dies, durant els quals hi actuaran músics com Adrià Puntí, Joan Colomo, Coque Maya i Jazz Machine. Aquests artistes posaran música a les propostes gastronòmiques dels chefs Jordi Herrera, Jordi Jacàs, Jean-Luc Figueres i Víctor Quintanilla. Amb l'objectiu d'ampliar el seu públic, el gastromusical ha incorporat enguany dues noves propostes. D'una banda, el festival s'obrirà als més petits amb el GastroKids, on els nens i nenes seran els protagonistes d'activitats musicals i gastronòmiques. D'altra banda, es projectarà la pel·lícula Quadrofèdia, en una nova activitat que servirà per recordar l'ambient mod de l'Anglaterra durant els anys 60 i 70. A més, el festival entrenarà enguany la Nit de les Estrelles, una proposta de festa i ball amb música de Joan Colomo que farà versions de temes dels darrers 20 anys.
Ens quedem amb aquesta cançó d'Adrià Puntí,
que es diu Ull per Ull.
Ull per Ull, doncs amb aquesta cançó donem pas a l'última part de l'informatiu per donar pas després als serveis i al mirador de l'actualitat. Oh! Ni un pam de net. Cops de puny, ulls de vellut, guerra de botonets. Per orgull, tu ets censor, no et vindrà d'un pam. Per orgull, tu ets censor, no et vindrà. Fora complexes, prou de modèsties, no et caldrà fer-te el gran. Mala memòria, falses històries d'un nen d'abans. Rau la por, la sang en cou, llàgrimes plorant.
A Ràdio Estel, El primer cafè.
Quan estem a punt d'arribar a un quart de nou, tanquem l'informatiu explicant-vos que la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família de Barcelona va inaugurar ahir l'exposició itinerant Gaudí i la Sagrada Família al Museu Diocesà de Palma de Mallorca. La presentació va comptar amb la presència del cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i del bisbe de Mallorca, Xavier Salinas. Destaca el crític d'art Daniel Giral Miracle, que ha fet referència al retorn de Gaudí a Mallorca, on l'arquitecte va desenvolupar una gran reforma a la catedral de Palma ara fa 100 anys. Gaudí i la Sagrada Família és una mostra emmarcada en l'any Campins Gaudí 2014-2015, juntament amb tot un seguit d'actes, conferències i exposicions que conviden a fer un viatge per la vida i obra del geni de l'arquitectura, a més en procés de beatificació. A més, la mostra dona a conèixer els orígens de la Sagrada Família i les diferents etapes de construcció. La mostra Gaudí i la Sagrada Família estarà oberta al Museu Diocesà de Palma fins al 30 d'octubre. Principals titulars de portada a la premsa en aquest matí de dimarts. El setge judicial sobre els Pujol s'estreny. Aquest és el titular principal del diari El Periódico, que també situa en primer pla la foto d'una dona i un menor que ploren a Palestina durant l'últim atac israelià. Amb aquest altre titular, 200 nens han mort sota les bombes a Gaza. La Vanguardia, el rei prohibeix treballar al sector privat a la seva família. El diari El País, Rajoy i Pedro Sánchez coincideixen que no hi haurà consulta il·legal, diu el titular principal. El Punt Avui, sobre l'afer de Jordi Pujol, màxima pressió a Pujol, diu el titular. Diari Ara, acorralat amb una imatge de Jordi Pujol posant-se la mà esquerra al cap. Diari El Mundo, Rajoy i Sánchez només coincideixen en la il·legalitat de la consulta, diu, referint-se a la trobada que van tenir ahir el president del govern espanyol i el nou líder socialista. ABC, amb una imatge de l'encaixada de mans a la Moncloa, titula Rajoy recorda a Sánchez els riscos de l'aventura federalista. I finalment, diari La Razón, també sobre la coincidència entre Rajoy i Pedro Sánchez contra la consulta catalana, titula Aliança contra la consulta.
Ràdio Estel, refrescant. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Estelnet. Neteja i manteniment de tombes, nínxols i panteons amb solucions biològiques especials perquè vostè pugui visitar els seus éssers estimats sense preocupar-se de res més. I si és una persona gran o amb problemes de mobilitat, Estelnet li ofereix transport i acompanyament. Informi-se'n a www.estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis, el trànsit.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou. Coneguem ara com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a la Nacional 2, a la zona de Tordera. Encara s'hi dona pas alternatiu als vehicles en aquest tram de la Nacional 2, zona de Tordera, pas alternatiu als vehicles. Segon accident a la C-17, a Montcada i Reixac, sortint de Barcelona, aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C-17, Montcada i Reixac, sortint de la ciutat comtal. I ens ha entrat un tercer accident, Nacional 2 Antiga, les comarques gironines a Sant Julià de Ramis. Afecta un pèl al trànsit anant cap a Girona. Pel que fa a les vies més properes a la ciutat comtal, a banda de l'accident de la C-17 a Montcada i Reixac, doncs bé, força tranquil·litat, la veritat, zones lentes. Bàsicament destaquem la ronda litoral de Barcelona amb aturades en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Marina Alcón, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació de Transmet. En aquests moments hem d'informar els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència tècnica ja resolta, els trens de la línia R4 circulen amb uns retards aproximats de 20 minuts en tots els sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, i ara coneguem la previsió meteorològica per a les pròximes hores amb el Jordi Miralles. Jordi, molta pluja, bon dia.
Hola, bon dia. Pluges molt intenses, les que varen tenir ahir a la tarda i aquesta matinada encara ha plogut. De fet, durant bona part del dia d'avui es manté el risc de ruixats, sobretot a molts punts de les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i sud de les comarques de Girona. En canvi, cap a la Costa Brava, cap a l'Empordà, està ja començant a entrar la tramuntana, que s'encarregarà d'emportar-se els núvols d'aquesta zona, però a la resta de comarques de Girona, al llarg del dia d'avui encara pot haver-hi algun ruixat, sobretot cap a l'interior i al sud. En canvi, a les comarques del sud i de Ponent, ambient assolellat durant tot el dia. Al Pirineu, nuvolositat variable, cel una mica més tapat cap a la Vall d'Aran. Aquí sí que pot haver-hi algun plugim feble al llarg de la jornada d'avui. I pel que fa a les temperatures, ja ho hem notat, han baixat. Ara mateix hi ha 16 graus a Girona, hi ha 20 graus a Barcelona, 20 graus a Tarragona i a Lleida tenen també 16 graus. Per tant, doncs, temperatures avui més baixes. Avui serà el dia menys calorós de tota la setmana, amb temperatures diurnes que únicament fregaran els 30 graus, marques del Pla de Lleida, però la resta, sobretot a la costa, es mouran al voltant dels 25-26 graus, potser una miqueta més altes cap al sud. De cara a demà, esperem alguns núvols a les comarques del Pirineu, que és de Girona i de Barcelona, la resta lluirà el sol, i demà, tot i que el matí farà encara més fresca, de dia pujaran les temperatures màximes.
A Ràdio Estel, el primer cafè. Cada dia a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. Cada dia a partir de les 6 del matí, l'Albada. Matins de jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'audiència general del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El mirador de l'actualitat.
Abatiment amb un míssil de l'avió de Malaysia Airlines a Ucraïna amb 298 persones a bord es podria equiparar a un crim de guerra. Ho afirmava ahir la comissària de l'ONU per als drets humans, Navi Pillay, que ha explicat que l'incident del 17 de juliol va ser una violació del dret internacional. Pillay reclama una investigació completa i independent. L'avió, recordem-ho, es va estavellar en una zona de l'est d'Ucraïna sota control dels secessionistes prorussos en guerra amb el govern de Kiev. Navy Pillay ha denunciat que un mínim de 1.129 persones han mort i 3.442 més, perdó, han resultat ferides des de mitjans d'abril en el conflicte que mantenen les forces governamentals ucraïneses i els insurgents de la part oriental del país. L'informe de l'ONU, en qualsevol cas, assenyala que els grups armats separatistes prorussos s'han professionalitzat i estan unint-se sota un comandament unificat de líders que, en molts casos, són de nacionalitat prorussa. I mentre es materialitza tota la investigació, els serveis d'intel·ligència i el govern dels Estats Units apunten directament als separatistes prorussos de la regió de Donetsk com a responsables d'haver llançat el míssil contra l'avió de passatgers el 17 de juliol, una situació que podria haver estat una confusió de l'aparell amb un avió militar. El govern de Malàisia va acordar directament amb el líder dels separatistes de Donetsk, Alexander Borodai, que el conjunt d'especialistes que treballen sobre les restes de l'avió accidentat tindrien tota la protecció dels militars prorussos. Sí, com sigui, a l'est d'Ucraïna continua una situació de tensió que manté els desencontres generats des de la celebració d'un referèndum a Crimea. Recordem-ho, ara fa ja unes quantes setmanes, i enmig de les reivindicacions de cites amb les urnes a les regions prorusses de l'est, concretament Donetsk i Lugansk. Els separatistes propers a Moscou, que han demanat a Rússia ajuda reiteradament, se segueixen enfrontant a l'autoritat de Kiev en nom de les seves pròpies reivindicacions polítiques. La zona oriental ucraïnesa continua dividida. Avui ens preguntem, comptem un dia més aquesta temporada, com pot evolucionar aquest conflicte que de moment continua sense veure la llum al final del túnel. Obrim amb aquest paisatge un mirador de l'actualitat en què ens acompanyen Ignasi Arbussà, que és consultor sanitari. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Andy Popkov, que és un empresari privat ucraïnès que viu a Catalunya. Senyor Andy Popkov, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
I completem les presentacions saludant el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, doctor Aragonès.
Bon dia.
Bé, tenim un conflicte del qual dona la impressió que sabem poc del que passa sobre el terreny, però que ha quedat, sens dubte, sacsejat i marcat per aquest avió abatut amb 298 morts. No va haver-hi cap supervivent, no, en aquesta caiguda de l'aparell. Quina impressió tenen del que va passar el dia 17? I si es confirma que va ser un míssil llançat per algun prorrus, quina influència té això en el conflicte? No sé si vol començar al señor Popkov.
Sí, me gustaría recordar a los oyentes y a toda la gente que qué es esto Rusia. Quiero recordar que Rusia es la segunda potencia militar en el mundo. Es un país que tiene armas nucleares mejores en el mundo, que tiene aviones, tanques, todo que existe para matar la humanidad es mejor en el mundo. Todo que está pasando, es la guerra auténtica que Rusia hace contra los ucranianos, contra el Ucrania. Esto está claramente para toda la gente, porque Ucrania, los ucranianos han elegido su camino, que ir con el camino junto con la comunidad Unión Europea, y al final tenemos esto, la guerra con los rusos, que no pueden permitir esto. Sin duda alguna que los separatistas rusos que están haciendo la guerra en la parte oriental, es una provincia que está poblado con más rusos, que aquí está claro todo, que con el apoyo de Rusia, con las armas, con tanques, con el aviones, cada día mueren décimas y décimas soldados rusos, civiles, y los soldados de la fuerza militar rusa, que igualmente están en servicio militar, pero están en la guerra con Ucrania. Esto está claro, porque...
I el que volen és separar el territori aquest de la Ucraïna oriental i anexionar-se a Rússia, o d'alguna manera tenir uns ponts amb Rússia.
Ahora, por ejemplo, ahí no existe la frontera. Ahí pasan los tanques, máquinas militares, los terroristas que vienen para ganar dinero en esta guerra, vienen de todas las partes de Rusia oficialmente, para salvar los rusos que viven en Ucrania, haciendo esto, que vamos a salvar nuestros hermanos rusos que viven en Ucrania, que son pobres, los ucranianos no le permiten hablar en ruso, y hay que salvar el mundo ruso.
Mm-hmm. Aquest és el seu argument. Bé, més comentaris sobre com veuen aquesta situació. Dóna una mica la sensació que després d'aquest avió abatut, doncs això, hi ha un abans i un després, i sembla com si els que han perpetrat aquest crim brutal i evidentment rebutjable volen que tothom se n'assabenti que hi ha un conflicte allà. Aquesta és la impressió que dona.
Bueno, jo no sé si la motivació és fer més visible el conflicte, eh? Jo crec que realment aquest és un esdeveniment, el que realment hagi estat abatut aquest avió és un esdeveniment no volgut, probablement, perquè sembla ser que pels sistemes que tenen de navegació i de localització dels avions, normalment en països més desenvolupats l'avió militar té uns identificadors clars, i l'aviació civil en té uns altres també clars. Sembla ser que això no és així en l'entorn en el qual es va abatre aquest avió, i per tant es va confondre un avió militar per un avió civil o al revés, i el que sí que és cert és que la causa... jo crec que en aquest sentit ens hem de creure la informació que ens arriba, és que realment va haver un acte bèl·lic en tant que es va disparar un míssil contra aquest avió pensant que era un avió militar. Això és el que sembla traduir-se del que seria la informació que ens arriba. Experts militars el que ens diuen és que realment el nivell d'experticitat que han de tenir els combatents per poder llançar un míssil d'aquestes característiques, que té una complexitat de programació, de preparació dels propis militars que ho han de fer, és impossible que el tinguessin els soldats prorussos de l'Ucrània Oriental, el qual vol dir que, com a mínim, assessors d'un altre país, i cal entendre que serien els russos, estan donant suport, clar, no únicament militar, sinó tecnològic, i per descomptat polític, perquè realment es puguin utilitzar aquest tipus d'armes. Uh-huh. Jo no sé si hi ha un abans o un després. El que sí que és veritat és que, si mirem una miqueta la història, fets com aquest són els que desencadenen en un moment determinat, és el detonant d'una situació de conflicte molt més obert, de situació de guerra. El que fins a un principi semblava que era algarades, diguéssim, algarades armades en tot cas, que no deixen de tenir per descomptat molta importància, es transforma en un escenari que és un escenari bèl·lic. I cal entendre això dintre d'una geopolítica, jo crec que a nivell de tot el món. Aquí és un poder rus que en un moment determinat la Unió Soviètica es veu minvada d'un mercat, que era el seu propi mercat que tenia en l'àrea d'influència soviètica, que li desapareix. I no sols li desapareix, sinó que a part de tot aquest cinturó que rodejava Rússia, que era el cinturó prosoviètic, es va transformar a poc en un creixement d'una classe mitjana que opta per buscar vies més democràtiques i més pròpies del que seria el món occidental. I això el que fa és que realment un poder com el poder rus, que en el seu moment era pràcticament imperial, es transforma en quelcom que podria quedar residual. Jo crec que davant d'això és aquest moviment rus que ja l'hem vist a Crimea, ara ningú parla de Crimea, però el de Crimea és pràcticament, diríem, no és una secessió democràtica, sinó que és una secessió armada, i no únicament des de l'interior sinó també des de l'exterior. A Ucrània està passant una miqueta el mateix, i si ara està afectant a la banda oriental, no diu que aquest límit en el cas de que s'arribés a una certa entesa de més independència d'aquesta àrea, ningú diu que realment l'endemà no es transformés en una extensió a la totalitat del territori ucranià, inclús més enllà, Moldàvia, etc.
Ahir commemoràvem precisament el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial amb fets de violència sense límit,
sí, sí.
L'aragonès.
Bueno, jo estic molt d'acord amb el que ha dit ell.
Hi ha força unanimitat en el diagnòstic, com a mínim, no?
Sí, no, perquè és... Anem a veure, aquí hi ha un fet bèl·lic claríssim, és a dir, no es dispara un coet d'aquestes característiques si un no està en una guerra real. Això no sona allò que es diu guerrilles o coses, no, això vull dir, míssils d'aquestos s'utilitzen només en cas de guerres autèntiques, no? I naturalment, doncs, en lloc de ser un avió militar, va ser un avió civil, i això complica les coses. De totes maneres, Holanda ha sigut el país més perjudicat.
Sí, sí, la majoria dels passatgers.
Més víctimes. I ara acaba de dir que, bueno, que, en fi, que no pensa no fer res perquè, escolta, la cosa és complicada, perquè això, doncs, aquí comencem, a què Europa, que és qui hauria d'intervenir en aquesta situació, doncs s'arronsa com tantes altres vegades, com es va arronsar els Balcans, com es va arronsar, i llavors doncs a mi me deixa una mica fred tot això, no? Perquè si Europa ara no actua, no actua perquè els americans ja han dit que això és un tema europeu, i és veritat, geopolíticament allò és Europa, o sigui, Ucrània és Europa. Llavors, doncs vull dir, bueno, i Europa què farà? Doncs mira, ara anuncien més sancions, jo no hi crec amb les sancions, perquè més que les que tenim...
I què s'hauria de fer? Una força d'interposició militar per aturar aquests enfrontaments, per exemple?
Bueno, jo
com
crec
es va
que...
fer al Líban o altres llocs.
Jo crec que s'hauria de fer, s'hauria de prendre una decisió en el que les tres parts implicades, que serien, doncs, Rússia, Ucraïna i Europa i Estats Units, o sigui, la NATO, jo crec que haurien de signar un pacte de no agressió i de pau, o sigui, definir les fronteres i en fi, com s'ha fet en tantes altres ocasions. I llavors, doncs, aquest pacte és el que hauria de servir perquè no hi haguessin més històries bèl·liques, no?
Perquè aquí hi ha una qüestió. Fa 25 anys, o poc més de 20 anys, quan va desaparèixer la Unió Soviètica, Rússia va acceptar, no?, les fronteres amb aquestes repúbliques exsoviètiques, entre elles Ucraïna. Llavors, què pretén Rússia ara?
Sí, jo també quiero recordar que Ucraïna ha firmado el acuerdo en Budapest, en Hungaria, con tres partes... con Europa, América y Rusia, que han dado la garantía respetar las fronteras, independencia y el pueblo ucraniano al cambio de desarmamiento armas nucleares. Los ucranianos hemos cortado armas nucleares al cambio de la garantía respetar nuestras fronteras, independencia y esto. Pero para el presidente ruso, el Putin, no existe derecho mundial. Él haga todo como él quiere, porque, como dice la Angela Merkel, que él vive en otro mundo, él no vive con nosotros. Él piensa que quien tiene arma nuclear es más grande en el mundo y este puede gobernar.
Però Putin també argumenta que hi ha una colònia russa molt important allà i que això és una qüestió de població.
Sí, él quiere tener el presidente ucraniano y el gobierno ucraniano totalmente controlado para poder sacar dinero, para poder vivir y trabajar así como le da la gana. Esto está claro. Pero a partir de este febrero de este año, el pueblo ucraniano ha elegido su camino. Yo creo que no existe alternativa del camino europeo, que la democrática europea, que la manera de vivir y todo como hay en Europa. No vemos ninguna alternativa. Hemos elegido esto. El país, quiero recordar, más grande en Europa es Ucrania, por el territorio nacional. Y la manera de vivir, pensamiento, es más occidental que oriental. Y somos de estos, esto es indiscutible.
El que passa és que hi ha hagut divisió al país, ja des de fa 9-10 anys amb la famosa Revolució Taronja i al febrer, com vostè comentava, senyor Popkov, amb la caiguda de Víctor Yanukovych i les eleccions que van portar un nou Parlament i un nou govern. Això també ha anat acompanyat de divisions, més enllà d'aquest focus concret de conflicte.
La verdad que es una lástima que el expresidente Yanukovych, que ha robado el pueblo ucraniano y con su ex ministro interior, ex fiscal, con todo este grupo, están en Rusia con el dinero que sacaron de Ucrania y con este dinero, por este dinero, están financiando los separatistas rusos haciendo la guerra por dinero de los ucranianos.
¿Y cómo puede evolucionar, creo, en ustedes, el conflicto a partir de ahora?
més enllà de les intervencions o no de la Unió Europea o de l'OTAN i els Estats Units particularment, es pot tornar a una situació semblant a la Guerra Freda, per exemple?
Jo veig complicat això de la Guerra Freda, perquè és que no estem en període de Guerra Freda.
No és el mateix, vaja. És un focus concret, aquest.
De moment és un focus concret, a veure, pot ser un focus més gran, és a dir, el que sí que Putin, doncs, home, està, ell està intentant reconstruir la Unió Soviètica d'abans, no? O sigui, anem a veure, la Unió Soviètica, encara que eren comunistes i tot això, però en realitat el secretari general del PQS era una espècie de zar, eh? I allà manava i feia i desfeia el que li donava la real gana, no? I Putin està fent el mateix, que després ell és fill d'aquestos...
No és comunista, formalment, però...
Però ell és fill d'aquest establishment que hi havia a la Unió Soviètica, no? Llavors, doncs, vull dir, ell considera que això de la desfeta soviètica va ser un disbarat, eh? I que ara, doncs, s'ha de reconstruir. I amb aquesta... I després, diríem, insufla, com se diu això? Insufla és italià.
Sí.
Anima.
Ja l'entenem, sí.
El poble rus...
Esperona, tio.
Esperona un nacionalisme, de dir, escolta'm, aquí, doncs, tornem a ser nosaltres, aquí plantem cara...
Gran Rússia, no?
La Gran Rússia i tot això. I com que Obama, doncs, està de capa caiguda, perquè, doncs, els Estats Units té prou feines de... I acaba el seu mandat, però els Estats Units té prou feines de tenir un mínim de consens o de suport del poble, doncs, bueno, ell viu amb la debilitat d'Occident i Europa, que sempre ha estat, doncs, vull dir, moltes paraules, però en realitat fets ni un, llavors, o molt pocs, i llavors, doncs, bueno, està jugant amb això i el poble ucraïnès, doncs, és el que li ha tocat el rebre amb aquesta situació i a mi em sap molt, molt, molt de greu. Però aquest és el diagnòstic que jo faig, no sé si Popkov està...
Sí, són uns quants milers, per cert, els ucraïnesos que viuen a Catalunya, no?
Sí.
I el conjunt d'Espanya.
Hay bastante mucho aquí ucranianos que vivimos aquí y percibimos esta tierra como la segunda patria. Vivimos aquí para trabajar, trabajamos para vivir y la verdad que aquí estamos... viviendo y trabajando y también aprendiendo algunos caminos democráticos que podemos utilizar en Ucrania. Hay que hacer las reformas, pedimos también la ayuda en la comunidad Unión Europea, hacer las reformas, hacer los primeros pasos para estar como un nuevo miembro de la familia de la comunidad Unión Europea.
Doctor Busa.
Home, la veritat és que si hem de fer prospectiva, jo no sóc especialment optimista. Jo diria que Ucrània és una... Ucraïna.
Sí, tranquil.
És una democràcia fràgil perquè és nova, no? Amb una cultura que no té antecedents democràtics de llarga durada. Què vol dir això? Doncs que realment és susceptible de ser manipulada, intervinguda, i per tant es situa en una posició amb la qual té una crisi molt greu, i les estructures d'estat no són lo suficientment sòlides ni lo suficientment netes com per pensar que realment està capacitada per aguantar, en tot cas, des del punt de vista inclús de teixit social, aguantar l'estrabada que això suposa. Per una altra banda, és veritat que Ucraïna el que podria realment és consolidar la seva posició si rebés ajuda clara per part d'Europa, o per part dels Estats Units. Jo crec que els Estats Units és un tercer agent que participa, però jo crec que el deure d'actuar li correspon a Europa, perquè és Europa el que està en el terreny de joc. I Europa no sé si n'ha après o no n'ha sabut mai ajudar a resoldre els problemes. El que veiem és que els conflictes actuals no es resolen. I el tenim a Síria com un dels exemples més clars, o el tenim al Mitjà Orient, no? Sí. El que veiem és que els problemes no es resolen perquè per resoldre's es necessita una postura unitària, clara i ferma. I això comporta, doncs, que, i si mirem històricament els darrers episodis que hi han hagut, els Estats Units s'han ficat, els Estats Units i els seus aliats, hem participat en guerres, bé sigui a l'Iraq o bé sigui a l'Afganistan, en el qual, finalment, d'aquell vesper hem tingut que sortir de mala manera, com aquell que diu, perquè no hem sabut resoldre, perquè no hi ha hagut la manera de fer-ho. A Síria, què està passant? Doncs que, com que no hi ha intervenció, doncs estan en una guerra civil cruentíssima. En aquest cas, a menys que realment Ucrània tingui la suficient força com per imposar el seu criteri, no solament el seu criteri, sinó també les seves fronteres, caldria saber si això és possible, i això només és possible si realment Rússia està disposada a marcar la línia de la frontera i respectar-la, cosa que no ho sembla. Per tant, l'escenari de futur no és positiu, crec jo, Si fem el que dèiem, fer prospectiva, jo crec que hem de ser pessimistes. Pot ser un problema que s'enquisti, pot ser una situació de guerra, potser no declarada, però permanent, i que va produint morts i conflicte, sense acabar-ho de resoldre.
Sí. Avui, ara mateix són 9:45 del matí, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb el periodista Salvador Aragonès i amb l'empresari privat ucraïnès Andriy Popkov. Per cert, senyor Popkov, tècnicament en aquest conflicte, què és el que s'està produint? Un enfrontament entre una mena de milícia, no?, però russa, un exèrcit creat ara, d'alguna manera, no oficial, un exèrcit no oficial, i l'exèrcit ucraïnès.
Sí, por supuesto, el presidente Putin está manipulando y por el blanco dice negro y por el negro dice siempre blanco. Es una auténtica guerra de Rusia contra Ucrania. En esta guerra están la fuerza militar rusa, que los muchachos jóvenes de 18, 19 años que están en la guerra esta, que aquí no vamos a hablar así claramente, no podemos... Me refiero por el blanco decir negro.
Es per una... tant, diguéssim, no oficialment Putin no oficialment, està fent la guerra a Ucraïna.
Él como en la Crimea, lo mismo en la parte oriental en Ucrania, él mete los hombritos verdes sin ningún tipo de quién son. Dice que yo no lo sé ni yo quién son. Es los separatistas o...
Però vostè creu que ho mou Putin, tot això?
Esto todo el mundo entiende perfectamente y no tenemos ningún problema más grave que con el Putin y con el Rusia. Si él nos deja nos tranquilos, en una semana estará Ucrania, el país tranquilo, desarrollado y haciendo sus reformas. Y
amb
los
un
pasos...
diàleg entre els mateixos ucraïnesos que se senten propers a Rússia, és possible entendre's amb ells, també dintre d'Ucraïna, aquest diàleg.
No, los ucranianos no necesitan ninguna ayuda de Rusia, del Putin, no necesitamos nada de nada. Si más antes nos deja tranquilo el presidente Putin, sería mucho más mejor para todos, para los europeos, para los ucranianos, incluso para el pueblo ruso, porque el pueblo ruso va a sufrir más peor que ahora.
El que passa que hi ha una comunitat, deia, d'origen rus, que és important a Ucraïna, a l'est. Amb aquest grup també s'haurà de construir el país.
Una persona ruso hablado no significa que es un ruso. Ellos tienen nacionalidad ucraniana, sí, durante los años vivieron, trabajaron, pero sin ganas aprender el idioma, sin ganas aprender canciones, cultura y todo esto, porque les trajeron para trabajar en las minas, en las fábricas, trabajaron durante la época de la Unión Soviética, después de la Guerra Segunda Mundial, y ahora dicen que ya está, vamos a traer Rusia al territorio nacional de Ucrania, porque somos rusos, y este pueblo no son mucho, esto no sé cuántas son, pero con los militares, con agresión, con la fuerza militar que hay ahora en Ucrania, la gente tiene miedo levantar la voz y decir algo, porque quiero recordar que miles de personas, patriotas ucranianos, han sido matados con la fuerza militar rusa simplemente por hablar en ucraniano, simplemente para presentarse como un patriota de su patria.
Sí. Per tant, clar, amb la violència es perd la llibertat, evidentment, i es perd la democràcia.
Home, hi ha una cosa que tindríem que recordar, que vull dir que Ucrània, durant el període just al voltant de la Segona Guerra Mundial, l'Stalin va fer unes deportacions terribles de moltes i moltes persones d'Ucrània, que els va portar a l'interior de Rússia i que van ser substituïdes, diguéssim, des del punt de vista de força laboral... per
els va matar de fam.
Exacte.
No?
Vull dir que realment el teixit social ucraïnès ha estat manipulat, diguéssim, per uns moviments migratoris forçats, que a més van produir, jo crec que milions de morts. Amb aquestes deportacions forçades que van haver. Per tant, diguéssim, el dret dels russos a estar a Ucrània el tindrien que posar en entredit, diguéssim, perquè realment és el teixit actual és fill d'una circumstància ja generada des de la violència.
Sí, però a mi m'agradaria veure el que va dir el papa Francesc l'altre dia, no? que s'ha de parar la guerra perquè la guerra només porta misèria, porta fam, porta... en fi, destrucció de les persones, morts, nens, famílies destruïdes, etc. O sigui, això, la guerra s'ha de parar, i s'ha de parar amb el bon sentit de que no hi hagi mai més una guerra, no? Ara acabem de celebrar la Primera Guerra Mundial i a mi em sembla que donar llançar una llança per a favor de la pau, crec que s'ha de fer. I en segon lloc, el que jo voldria dir és que mentrestant Ucraïna és un país que s'està endeutant terriblement, perquè totes aquestes armes i totes aquestes coses costen molts diners, i les anomenades ajudes d'Europa i d'Estats Units i d'altres llocs, a veure, això és pan per avui i hambre per a mañana, que diuen, no?
O sigui, després s'ha de pagar.
Després s'ha de pagar. Després s'ha de pagar i Putin no pagarà, evidentment. Llavors, doncs vull dir, clar, estem arruïnant Ucraïna, no? I aquesta és un altre punt que a mi m'agradaria destacar avui, no?
Doncs ens quedem amb aquesta crida del papa Francesc a la pau que és necessària i perquè sigui possible s'ha d'aturar la guerra, que la guerra només porta misèria i, com havia dit un predecessor seu, Joan Pau II, és una derrota per la humanitat, en definitiva, no? Senyors, ho hem de deixar aquí, però agraïm molt la presència d'Andri Popkov, molts ànims i salutacions a tot el poble ucraïnès, especialment els que viuen a Catalunya. També gràcies Ignasi Arbussà i Salvador Aragonès. Bon estiu i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies i bon estiu a tothom.
Recordar que juntos somos mucho. Creemos que con los españoles, con los catalanes, con los europeos, vamos junto y la victoria será con nosotros.
A veure si trobem formes per ajudar els ucraïnesos. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Subvertia de Vilabertran 2014. Aquest estiu tornen els concerts al conjunt romànic de Santa Maria de Vilabertran, amb la presència de figures de primer nivell internacional com Matías Gerne, Isabel Dué, Maximilian Smith i Helmut Deutsch, entre d'altres, del 16 d'agost al 6 de setembre. Més informació a www.subvertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
En Estelnet somos profesionales especializados en la limpieza y la conservación de tumbas, nichos y panteones. Trabajamos en cementerios de Barcelona y el Vallès para que usted no se preocupe del mantenimiento a la hora de visitar sus seres queridos. Y si es una persona mayor con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Más información en www.estelnet.es y en el 93 179 7639. Estelnet, porque recordarles es quererles.
Avui fem el cafè amb Mercè Lajara i Franzina Recasens. Tenen en comú que formen part de l'equip organitzador del recés Convivència de Gisclareny, organitzat per la Delegació de Pastoral de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i obert a tots els joves, nois i noies que tinguin entre 18 i 35 anys d'arreu de Catalunya. Amb Mercè Lajara, que és l'organitzadora del recés Convivència, i amb Franzina Recasens, que porta uns anys participant-hi, parlem els propers minuts. Mercè Lajara, bon dia.
Bon dia.
I Franzina Recasens, bon dia també.
Bon dia.
Què és el recés Convivència de Gisclareny?
Doncs és un espai meravellós on s'ofereix als joves la possibilitat de trobar-se personalment amb Déu, en un lloc paradisíac, això ja, per començar.
I aquest any és del 22 al 27 d'agost.
Sí, exactament.
Què es fa en les jornades d'aquest recés Convivència?
Doncs fem una mica de tot, en aquest cas, però sobretot també és una experiència personal. Hi ha només, en aquest cas, un apartat que hi ha de trobada espiritual, de trobada personal, que també, com deia la Mercè, una trobada amb Déu, però també una trobada amb un mateix i amb els joves que també venim d'arreu de Catalunya. Però sobretot és això, són unes convivències, sobretot recés, conviure amb els joves, passar una agradable estona, una setmana, en aquest cas en un entorn paradisíac, entorn amb la creació, tenim excursions, tenim un espai de silenci també, tenim espai de pregària, i doncs jo animo tots els joves a que visquin en primera persona aquesta experiència.
Hi ha també possibilitat de rebre els sagraments amb la presència d'alguns sacerdots. Com es viu aquesta combinació, no?, entre convivència, espiritualitat, pregària, sagraments?
Sí, com deia la Franzina, l'espai de silenci de pregària és molt important, però també la presència de capellans que són molt a prop amb dels joves i que, bueno, conviuen amb nosaltres. I el que facilitem és que hi hagi aquesta trobada amb el Senyor també a través del sacrament de la reconciliació, però amb una trobada tranquil·la, serena, qui vulgui, lliurement. I, bueno, realment s'han donat casos molt, molt impressionants, no?, d'una veritable trobada forta de la pròpia vida amb el Senyor a través del sagrament.
I com ha estat això, Franzina? Què busquen els joves quan hi van, de vegades amb dubtes o fins i tot des de la no creença en alguns casos?
Jo crec que una mica alguns van a l'expectativa, a veure què se'ls donarà, no? És a dir, a sorprendre's. Jo crec que van una mica a sorprendre's, perquè tots els que hi hem anat els hi podem explicar la nostra vivència, la nostra experiència, però crec que fins que un no és protagonista d'aquesta experiència no pot realment experimentar el que es dona allà, perquè es donen moltes coses.
Hi ha natura, hi ha tranquil·litat, hi ha altres joves, ens adonem que no estem sols, no? És una mica la sensació aquesta. Hi ha dos elements importants, el Pedraforca, molt a prop, no? Això també completa l'entorn de natura, i l'ermita de Sant Miquel de Turbians, que es visita, no?, en una de les tardes.
Sí, sí, sí.
Per tant, ben complet.
Sí, bueno, hi ha dues excursions que, bueno, tenen un sentit important, no?, aquest caminar amb el Senyor i conviure amb els altres i ajudar-nos mútuament i contemplar la creació, no?, Sant Miquel de Turbians, perquè és un lloc emblemàtic on hi ha d'alguna manera la presència de l'ermita de Sant Miquel de Turbians, que és el personatge d'un llibre de mossèn Sima, que sempre hi és present en aquestes trobades, i fem una sortida també a les fonts del Bastareny, que és molt més llarga, i, bueno, i ara estaran espectaculars, perquè amb el que ha plogut per allà serà una meravella.
Moltes gràcies per haver-nos parlat de Gisclareny, Mercè Lajara i Franzina Recasens. Només ens queda recordar com es pot contactar amb l'equip organitzador per si algú que ens escolta es vol animar, tot i que no són moltes les places.
No, no, entre 10 i 20 són el màxim que s'accepten de joves. Bé, doncs, ens poden buscar en el Facebook posant Gisclareny amb G i acabat en NY 2014, o bé poden adreçar-me un correu electrònic a mi, que seria marcelajara@gmail.com, o bé al telèfon 660-718792.
660-718792, el telèfon per apuntar-se a Gisclareny 2014. Gràcies, Mercè Lajara i Francina Requesens, que d'altra banda és l'autora del cartell d'aquest any, no?
Sí, exactament.
Molt bé. Amb el lema La joia de l'Evangeli.
L'alegria, i tant, l'alegria de l'Evangeli, joia, això com per descomptat. Sí.
Doncs que vagi molt bé, novament, gràcies i fins un altre. Bon estiu i bon recés convivència del 22 al 27 d'agost a Gisclareny. Adéu-siau.
Gràcies, adéu. Ja us ho explicaré.
Hem estat amb vosaltres des de les 8, el David García, el David Armenteros, el Gerard Campos, el Ferran Capdevila, el Jordi Carretero i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies, un dia més per la vostra companyia. Ara us deixem amb l'Oriol Casals i el seu equip en el programa Grans Històries que us acompanya aquesta setmana. I acabem també felicitant les Martes pel seu sant. Moltes felicitats avui, Santa Marta. Fins demà a les 8, que ens hi tornarem a posar. Adéu-siau.